21 anys amb tu.
Bon vespre, Leas. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, en Sergio Rigo, davant de l'ordinador, en Òscar Amores, a la part visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i en Miqui Fiol, en els control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 653 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 12 d'abril de 2026, i quina setmana més intensa en el que es refereix a sa mirada cap a l'espai. No només per sa missió Artemis 2, que també, una missió aquesta que ahir dissabte va acabar com a tal, ara ve tota sa part d'estudi, d'anàlisi, de comprovacions, de treure conclusions. I bé, és que la matinada d'ahir, a les 2:07, hora d'aquí, va finalitzar aquesta missió Artemis 2 que els darrers anys hem estat comentant a Font de Misteris, i ho han fet més... perquè, bé, era, podem dir, la tornada cap a la Lluna, apropar-se a la Lluna. Des de fa més de mig segle no s'havia... tornat a atracar-se, i ha suposat una bona empenta per la retornada a les missions cap a l'espai. I més que res perquè, afortunadament, ha sortit tot bé, sense gaire incidències, que era el que més preocupava, evidentment. Els quatre astronautes, després de la seva reentrada a prop de 40.000 km per hora i amb una temperatura de més de 2.700 graus, han ameritzat on tenien previst, en el Pacífic, just davant de San Diego, que, per cert, si no vaig errat, va ser una de les primeres colònies o ciutats que va fundar Sant Juníper Serra, de Petra, de Silla de Mallorca, vaja quines coses. I a part d'aquest detall anecdòtic, comentar també que aquesta missió el que volia era comprovar tot allò que anava bé i també el que podia fallar de cara a altres missions. I bé, i també ha estat la vegada que l'ésser humà ha estat més enfora de la Terra. La primera vegada que un ésser humà ha vist en viu, podem dir, no?, en directe, com és la cara oculta de la Lluna. I tot això, afortunadament, sense gaire problemes. Així que estem davant d'un gran avanç per tornar a tractar d'aconseguir, podríem dir, conquerir l'espai. El que no s'ha fet, i és que la idea de tot això era preparar-ho per fer-ho, és baixar a la Lluna, tornar a trepitjar-la. Això no s'ha fet en aquesta ocasió, i damunt d'això vaig veure un tuit que me va fer gràcia. Deia, per què diuen que han anat a la Lluna si no l'han trepitjada? És com si jo dic que he estat a València perquè l'he sobrevolada per anar a Lisboa. Bé, tot són opinions, no? Com deia, una gran fita per a la humanitat que molt de temps, massa temps, tal vegada s'ha torbat en reprendre-ho. Més que res perquè la idea no és només anar a la Lluna, com es va fer en els voltants dels anys 70 del segle XX, perquè ara la idea és emprar la Lluna com a punt intermig per anar fins Mart. I aquí podem pensar, i per què s'ha com accelerat tant en els darrers anys? Per què s'ha donat aquest impuls? I jo crec que, igual que la dècada dels 60, té molta relació en voler mostrar als Estats Units la seva supremacia, en aquest cas, també a l'espai. En aquella època, aquesta carrera, podríem dir, era contra l'antiga URSS, la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, i ara és contra la República Xinesa. Sí, perquè, com que els Estats Units varen evitar que els xinesos formessin part dels projectes internacionals, com podria ser l'Estació Espacial Internacional. I dos xinesos, des de llavors, estem parlant dels anys 90, fa una trentena d'anys, van començar, diguéssim, a fer la seva via, aconseguint fites, com per exemple, fa dos anys varen dur mostres a la Terra de la cara oculta de la Lluna. O sigui, varen baixar amb una sonda i varen dur-la cap aquí amb mostres, i pel 2030 volen trepitjar ells, els xinesos, la Lluna. Que, per cert, crec que ja van deixant cosetes allà, a la Lluna, per poder aconseguir aquesta fita. I bé, també han aconseguit altres coses sorprenents, com aquella que vaig veure a trascat.cat, que havien aconseguit fer germinar una llavor a la Lluna. I jo crec que això ja són paraules majors. Estem davant, idò, d'una nova i fascinant carrera cap a la conquesta, no?, de l'espai, on crec que, com sempre, l'egoisme, l'egocentrisme, la prepotència d'uns pocs fan que, en lloc d'anar de la mà, es converteixi en una mena de brega, amb el que això comporta, no? Però sí, millor sí, aquesta seria una altra història. I de moment tenim, idò, una altra fita aconseguida, i seguirem pendents i ho contarem aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio. I ara, si vols, Miqui, cinto sumari i comencem.
Començarem aquest programa 653 de Font de Misteris repassant l'actualitat, en aquest cas relacionada amb les conspiracions, l'espai i els ovnis. Seguidament, a Món Diversos, coneixeran la història i també la llegenda que envolta la figura d'Elisenda de Sant Climent, una dona que va passar per les nostres illes durant l'edat mitjana i que va protagonitzar un robatori molt important. Al conte de les rondalles d'en Irene Font, coneixerem la història tan anomenada com la cabreta, de les rondalles de Menorca d'en Andreu Ferrer. I a la darrera part del programa viatjarem fins a Escòcia, a Edimburg, per conèixer un indret que està plenament vinculat amb els misteris. Coneixerem Greyfriars. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i B3. Per escoltar-nos en directe a més de la FM i en el sistema DAB Plus, ho podeu fer a ib3.rg i a la ib3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre, en el vostre abast, teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors, en el servei a la carta d'ib3 Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.
Abans he dit que volia començar mirant cap a l'espai i no ho deia només per la fita aquesta de l'Artemis 2 que ja han comentat. També ho dic per altres declaracions que són molt sorprenents i més quan qui les ha dites són personatges polítics d'alt nivell. I, com sempre, millor dic, com ja és habitual, per part del govern dels Estats Units. Jo crec que ja ho he comentat moltes vegades. No és que la resta dels països no es manifestin, que la majoria no ho fan, és vera, però bé, també n'hi ha d'altres que no li donen molta més importància, o millor dit, li donen tanta que directament no ho fan públic i després estan els que ho ridiculitzen, com precisament feia fins fa poc el govern dels Estats Units. I és que aquests dies les notícies des d'allà, des dels Estats Units, han tornat a sorprendre. Però m'ho vull fixar en el que es refereix en els temes del programa, no totes les altres coses, els temes de Font de Misteris. És a dir, més cap al tema dels coneguts com a ovnis i també una mica del tema conspiranoic. Perquè hi ha un parell de temes, tres, que vull comentar. Per una banda, la reunió del Club Bilderberg. També vull comentar el tema dels ovnis i una altra encara més sorprenent i dramàtic que fa uns dies va sortir a la llum, que és la mort i desaparició de científics de manera, diguem-ne, que estranya. Per parts, Club Bilderberg. Fa un grapat d'anys es deia que hi havia un grup de persones molt poderoses arreu del món, polítics, milionaris, persones molt influents, que es reunien de manera secreta cada any a diferents indrets i on es parlava de cap a on anava el món. I, clar, com que no hi havia cap dada pública damunt d'aquestes reunions, idò, el secret es va convertir, va esdevenir en teoria de la conspiració. Quan no hi havia internet, allà pels 80, pels principis dels 90, quan un parlava del Club Bilderberg, el tractaven de loco, de flipat. Bé, lo típic, no?, de les teories de la conspiració, malgrat després resulti que moltes d'aquestes teories no ho són tant, de la conspiració. I ja en l'entrada d'internet, dels foros i tot això, la informació deixa de ser tan secreta i marginal per començar a córrer i semblar per més gent com que és cert. No m'ho han contat. He viscut l'època en què semblàvem llunàtics per parlar d'aquelles reunions d'algunes de les persones més poderoses del món, però que eren secretes. I sí, eren secretes, perquè no va ser fins l'any 2010 que se va reconèixer i se va fer públic. I sí, és cert que des de l'any 1954 es fan aquestes reunions. I des d'aquell moment, més de 50 anys després, es reconeix, es fan públiques, quan són, a on i qui hi va, encara que no sempre es compleix. El que sí es compleix és la màxima, no?, de les reunions, i és no fer públic el que es parla allà dintre. Perquè, clar, si no, diuen, no poden parlar amb franquesa. Estem parlant de les persones, moltes de les persones més poderoses del món. Eh? I clar, per això no pot transcendir, tampoc es poden gravar, i només se pot anar citant convidat oficialment. I clar, i per això hi ha tant de secretisme. I clar, després també, qui et sorprèn, no?, que diguin que som conspiranoics. I si voleu ampliar la informació de qui ha anat, quan, per què, etcètera, ho podeu fer a la seva pròpia plana web, que és on diuen qui hi va i on es celebra i tot això. I també tenen un apartat de preguntes i respostes. I val la pena per adonar-se'n de moltes coses. Jo recoman visitar la plana web del Club Bilderberg. I bé, és cert que si ho pensem és irrellevant, no?, totes aquestes coses de les que un se poden adonar, perquè tampoc servei de massa cosa sabreró, clar. Però sí, aquesta també seria una altra història. Estarem pendents perquè pot ser, tal i com està el món a dia d'avui, a dia 12 d'abril, de 2026, avui que acaba, en teoria, aquesta reunió de Bilderberg, perquè, dic que hem d'estar pendents, perquè aquesta reunió pot ser que sigui diferent. Per començar, l'han avançada a la data prevista, i fins i tot crec que han canviat a on fer-la, perquè cada any es tria un lloc diferent. Enguany havia de ser pel mes de maig o juny a Finlàndia, i sembla que ho han avançat en aquest cap de setmana en el que estem, i bé, se suposa que ara han acabat. Bé, sigui com sigui, ja ho veurem. Altra cosa de l'actualitat que crec que és digna de ser comentada, també relacionat amb les més altes instàncies polítiques, és això que també s'ha publicat a Espanya. En aquest cas, el titular és del diari La Vanguardia, del dia 30 de març d'enguany 2026. Diu, el trumpista J.D. Vance dice estar obsesionado por los ovnis y que los extraterrestres son demonios. Què vos sembla? No sé si heu caigut. Però aquest senyor, aquest trumpista que diu, en J.D. Vance, és el vicepresident del govern dels Estats Units. I clar, que faci aquestes afirmacions, com a mínim, és molt sorprenent. Ell ho va dir a un podcast on es veu que va dir que va prometre que investigaria els expedients classificats damunt del tema OVNI, i a més va afegir això, que els extraterrestres eren dimonis i també éssers celestials. Va dir que li quedaven 3 anys com a vicepresident i que en aquest temps arribaria en el fons dels expedients perquè està obsessionat amb el tema dels ovnis i tot el que ho envolta. I el diari La Vanguardia, a la notícia, li ha adjuntat l'entrevista, aquesta és la que faig referència, ho dic per si la voleu veure, entrevista on també va parlar de que estaven treballant en la publicació d'arxius classificats i va dir, textual de La Vanguardia, sin embargo Vance, que es muy religioso y seguidor del fenómeno de los platillos volantes, elevó la cuestión de los extraterrestres a un debate teológico mucho más amplio. No creo que sean extraterrestres, creo que son demonios, pero ese es un debate más largo. Y agregó que uno de los grandes engaños del diablo es convencer a la gente de que nunca existió, argumentó en la entrevista, para advertir sobre la pérdida del sentido del mal en la sociedad actual. Que per cert, això de re, i més dit pel vicepresident del govern dels Estats Units, també crec que donaria per a molt més que un debat. Bé, això de rei tot, perquè té la, el que ha. És que, a més, s'han de pensar que en el seu dia, tampoc fa tant, es va dir que ell, en Jota de Vance, podria ser directament el successor d'en Trump com a candidat. I poc després, Navi Loeb, el polèmic astrofísic de la Universitat de Harvard, a la seva pròpia plana web, va transcriure una entrevista que li feren, en el Loeb, a la tele, en el canal News Nation, on li demanaren damunt les declaracions del vicepresident Vance referit a que els extraterrestres fossin o no fossin dimonis. I l'entrevistador, un tal Jesse Weber, diu, bé, aclara cosa que m'ha cridat l'atenció, que aclara que en Vance és catòlic, i això està traduït de l'anglès, de la web d'en Loeb. En Vance diu que moltes de la religió del món fa estona que reconeixen l'existència d'això que ell descriu com a coses estranyes que hi ha per allà de fora i que són difícils d'explicar. I aquest és el prisma des d'on mira quan sent parlar d'encontres, de trobades estranyes. I deia, recordeu que no és un qualsevol, és el vicepresident dels Estats Units. Té informació privilegiada? I recordeu que aquests comentaris arriben mentre l'administració Trump ha donat senyal d'estar interessat en treure més informació dels ovnis i els UAPs, que és com es diu actualment els ovnis. Seguir dient, a hores d'ara no hi ha cap notícia que el president Trump o els altres membres de l'administració comparteixin ses idees d'en Vance. Però, això ho diu l'entrevistador, i jo penso igual, com podria no xerrar d'això? I presenta Navi Loeb, diu físic, teòric i catedràtic de ciències de la Universitat de Harvard, i li diu, i de la meva primera pregunta és aquesta, pensant en tot això. El vicepresident hauria rebut informes sobre ovnis? Podria la seva teoria dels dimonis estar basada no només en les seves creences, sinó en coses que ha vist o que ha sentit? Què en pensa vostè? I Navi Loeb respon que no és la primera vegada que es vincula ciència i religió, que és una interessant aportació per part d'ell, i diu, per exemple, ara sabem científicament, xerrant, que l'univers va començar amb un Big Bang. No sabem què va passar abans. I aquest és un tipus de teoria que ja sortia en el Gènesi, és a dir, a la Bíblia, i que ha estat la base de la religió judeocristiana especialment. Per tant, no veig que hi hagi d'haver un conflicte entre creences religioses i ciència, sempre que tothom estigui d'acord en què ens hem de fixar en les proves. I és això el que ens ha de guiar. I és que, com diu Navi Loeb, cadascú té, pot tenir les seves creences, les seves teories, i que tot això està molt bé, però que s'ha d'investigar. Perquè diu, Navi Loeb, diu, al cap i a la fi ens podríem trobar amb una cosa totalment inesperada, però també podria ser que arribàssim a entendre-ho. La següent pregunta que li fa el periodista a Navi Loeb, referit a les declaracions del vicepresident, crec que també és molt bona. Posa en suposició que Vance sap qualque cosa que la resta no sabem, i és per això que suggereix que siguin el que siguin aquests éssers o fenòmens, són dolents. I diu, sembla que és la gran narrativa de la cultura popular, que són dolents. Es suposa massa que els UAPs, els ovnis o els marcianets són dolents pel fet de posar-los en el context de dimonis? I aquí volia arribar jo, a la resposta de Navi Loeb, que li va dir, crec que això és anar massa lluny, jo estic al capdavant del projecte Galileu. Han construït tres observatoris, mirant milions d'objectes, emprant intel·ligència artificial per veure si hi ha res que surti de la norma de la tecnologia humana, i jo no ho veig com a dimonis, sinó més com a extraterrestres. En aquest cas, si veig tecnologia d'altres mons, jo el veig més aviat com els àngels millors de la nostra natura. Per què no ser optimistes? Podem aprendre de noves tecnologies. Nosaltres, diu Navi Loeb, només hem tingut ciència i tecnologia des de fa 100 anys i la majoria d'estrelles es varen formar milers de milions d'anys abans que el nostre Sol. I bé, ja després, ell torna a parlar del Tracy Atlas, aquell objecte provinent de l'espai exterior, del que han parlat també diverses vegades, i del que diu que ha la possibilitat que hagi deixat una mena de sondes a prop de la Terra en el seu viatge de fa uns mesos. Sondes que podrien ser d'una civilització més avançada i, per què no, podrien ser, com si diguéssim, germans. No deixa de ser interessant i de sorprendre sempre Navi Loeb, aquest científic de Harvard, en aquest cas basant-se en el que va dir ni més ni manco que el vicepresident dels Estats Units. I ara la tercera cosa que volia comentar referit a una mica tot això anterior, eh? Conspiracions per una banda, l'espai i els ovnis per l'altra, i això sí que m'ha deixat bocabadat. El passat dia 31 de març, un congressista nord-americà va demanar a l'FBI que s'impliqués en ses profundament preocupants desaparicions d'un militar i d'una científica. Ell ho deia pel general McCasland, un general retirat de la Força Aèria, que va servir per darrer pic el passat febrer a Albuquerque i on el xèrif d'allà no s'explica què va por a passar. I la preocupació ve perquè estava molt ficat en projectes de primer nivell en la tecnologia i investigació de l'espai i ho vinculava aquest congressista en la desaparició mesos abans d'una altra persona relacionada amb projectes de l'espai, l'enginyera aeroespacial Mònica Retsa, que feia feina a un projecte pel govern nord-americà dedicat a materials per a coets i que, a més, estava supervisat per McCasland, que és aquest general desaparegut. I hi ha qui va pensar que era massa coincidència, que no tenia massa sentit i que les pistes i les proves eren massa estranyes. I aquí ve la cosa. Això ho he tret de Newsweek de fa dues setmanes, però la mateixa publicació del passat dijous dona una passa més, i no és l'únic, i supos que tot això després quedarà en l'oblit, així en general, no per les famílies, clar. Però és que aquesta revista ha titulat un reportatge com "Llista de científics morts o desapareguts sospitosos després del nou cas plantejat". I sí, és el que sembla. Fins a 9 persones mortes o desaparegudes en els darrers 2 anys que estan relacionades amb la NASA, la Força Aèria, l'espai i també amb els ovnis, on fins i tot exmembres importants de l'FBI han afirmat, segons publicacions com a Newsweek, que és molt sospitós i que són científics que han fet feina en tecnologia crítica i que han desaparegut o han estat morts en estranyes circumstàncies. Vaja, quines coses. I de moment, si les investigacions continuen i poden donar pistes, perquè de moment, segons el que va sortint a premsa, de cada pic, si me permeteu dir-ho així, això fa més pudor. Vaja quin món i quina boia.
On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio és història. Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IV3 Ràdio. Serveis informatius.
On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IV3 Ràdio.
Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A través de la xarxa mos podeu trobar a fontdemisteris.com, també a ivetres.org mondiversos.org i anem amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Mondiversos, quan vulguis.
I en aquest Mondiversos d'avui volem proposar a nostres oients una història com es durà en el segle XIII. Volem conèixer un capítol que comença a Lleida, però que molt ràpidament ens durà cap a les nostres illes, cap a Mallorca, i que acabarà, ja ho podem adelantar, de manera inesperada a Tunis. Avui volem conèixer la història d'en Elisenda de Sant Climent. Segons acullen fonts, com pot ser el diccionari biogràfic de dones, un recurs de Vives, en Elisenda, hauria nascut cap a l'any 1220 a Lleida i era filla d'en Guillem Ramon de Sant Climent, que era identificat com a ciutadà. Pocs anys després arribarà un dels grans moments de la història de la Corona d'Aragó, com serà la conquesta de Mallorca l'any 1229 per part de Jaume I, i a partir d'aquí s'obrirà un procés de repoblació que serà bastant intens. Tindran gent de diferents territoris de la Corona, que vendran fins a Mallorca i ocuparan les terres, s'establiran i començaran de nou les seves vides. En aquest context, concretament d'haver l'any 1238, podríem dir que tot canviarà. Elisenda vivia una alqueria a la zona de Pollença, que és atacada, i segons les fonts, aquest atac estaria vinculat amb les forces de Tunis. També, aquestes fonts diuen que se poden referir directament a elles com al rei de Tunis. I el resultat d'aquest atac és el següent. Elisenda, el seu marit i la seva filla són capturats i seran traslladats a el nord d'Àfrica. Quan arriben a Tunis, podríem dir que la història que avui estan coneixent canvia completament de context. El primer home d'en Elisenda desapareix de la documentació. Mai sabrem què li passa. El que sí que farà és aparèixer una altra figura, en aquest cas, el d'en Arnau de Solsona. Ell és un mercader de Lleida que s'ha establert a Tunis i es convertirà en el seu segon marit. Però el més sorprenent de tot serà la trajectòria de la seva filla, perquè és molt interessant. Na Guillemona, si apareix a les fonts, està educada dins la cultura musulmana i, per tant, passarà a anomenar-se Rocalla. Segons el relat, arribarà a tenir una posició bastant destacada dins la cort de Tunis. El que queda clar és que la família passarà d'una situació de captiveri a una posició amb cert marge dins aquell entorn, i és aquí on apareix un element molt important. Aquest element és l'aparició en escena de Sant Drap, també conegut com a Sant Volquer. Segons la tradició recollida per la historiografia, aquesta relíquia arribarà a mans d'Elisenda durant la seva estada a l'escaptiveri. La relíquia de Sant Drap, recordant el suposat teixit que havia servit de volquer a l'infant Jesús, i amb el qual la llegenda diu que Maria va obsequiant els Reis d'Orient per agrair els seus presents. Era un teixit, a més, que sembla que tenia diferents virtuts, com el fet de ser ignífug, de manera que quan se posava en el foc es tornava cada vegada més blanc sense cremar-s'hi. El que tenim és que Sant Drap desapareix i no surt de Tunis de manera oficial. No serà utilitzat tampoc com un intercanvi ni tampoc serà un regal diplomàtic. Podríem dir que és un robatori en tota regla. Segons la reconstrucció que fa la història recent, i especialment les aportacions d'investigadores com Esther Balaix, és que la filla d'Elisenda, Guillemona, i integrada dins el món musulmà, és qui pren la decisió de fer el robatori. És ella qui, conscient del valor de la relíquia, la roba del palau, i la posa en mans de la seva mare perquè la tregui de Tunis i la retorni en el territori cristià. El trasllat de Sant Drap se realitza en el més absolut secret, sense comunicació oficial i sense deixar cap tipus de rastre, un secret que Elisenda mantindrà durant anys. En algun moment, el sobirà de Tunis s'adona que la relíquia ha desaparegut i reacciona, reclamant el seu retorn al rei Jaume I. I aquí és on la seva història se transforma en un conflicte polític perquè en Jaume I no pot respondre, i no perquè no vulgui, sinó perquè no sap on és la relíquia. Segons expliquen les fonts acollides per Navalasc, el rei pressiona Arnau de Solsona perquè la retorni. Però Arnau se troba en una situació crítica i no la té, no? I no sap que ha estat la seva pròpia dona qui l'ha transportada. Això el du a una defensa costosa i també complicada. Ha de justificar-se i ha de respondre davant del poder real. Acaba gastant pràcticament tots els seus recursos econòmics en aquest procés i així se manté la tensió fins al final de la vida d'en Lisenda. Serà en el seu llit de mort, seguint la pràctica de la confessió, pròpia del món cristià medieval, quan revela el gran secret. És en aquell moment, quan li diu en Arnau, la veritat, que la relíquia és amb ella, que va ser amb ella qui la va treure de Tunis, i a partir d'aquí tot canviarà. Arnau de Solsona pot actuar a la fi, i ho fa formalitzant un acte notarial en què declara que té el sant drap, i que en fa donació al bisbe de Lleida, en grau d'Andrià. I aquest acte, que coneixem a través del pergamí conservat a l'arxiu capitular de Lleida, amb data de 1297, és el primer testimoni documental de tota aquesta història. Què vos pareix?
I d'allò personalment me sembla una història fascinant i de fet crec que m'apuntaré per qualque dia ampliar-la en el programa Font de Misteris, perquè hi ha molt, molt més al darrere. Però si me pos jo ara a xerrar damunt d'això, no arribarem en el que molt vol contar en Borja. Així que seguim. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene. Què mos dus per avui?
Bon vespre, Xema. Avui, com veig que anem curt de temps, si et sembla, aniré amb una breu del llibret Rondalles de Menorca, d'Andreu Ferrer, editat per Edicions Nura, l'any 1982. Però la seva primera edició va ser el 1914. Molt infantil, i jo diria que de l'estil dels contes populars clàssic internacionals. Miraré de ser el més fidel possible a l'original. He triat la que du per títol La cabreta, i que conta tal que així. Vol dir que això era una dona que tenia tres filles. També tenia un hort on hi havia verdura de tota casta. Un dia, quan sa mare se va resoldre de fer dinar, se va trobar sense gens de julivert. Va cridar sa filla major i li va dir: «Mira, vés-te'n a l'hort a dur-me un pot de julivert i frissa, que l'he demestet tot d'una». Ella se'n va cap a l'hort i quan arriba veu una cabra que espipellada va, espipellada bé, se menjava el julivert. Quan ella ho veu, li diu: «Cabreta, què fas aquí?» I ella contesta: «Me menges julivert. I per què te'l menges?» I ella, amb una veu molt fonda que feia por, va contestar: «Perquè som cabra encabridada, amb sa pell rebeixinada, amb els peus aguts, tots quan no som vinguts, a tots me'ls he beguts, i ara te veuré a tu, niam». I se la va passar amb un glob tota sencera. Sa mare, qui frissava perquè necessitava el julivert, quan va veure que sa filla major s'atorbava, tant a tornar, crida a sa segona i li va dir: «Ja pots córrer cap a l'hort a veure com és que sa teva germana està tanta estona a dur-me el julivert, sa espècie». Ella se n'hi va i no va veure en joc a sa germana, però sí sa cabra, qui escapçava el julivert amb ses dentetes. I just que la veu, ja diu: «Cabreta, què fas aquí?» «Me menges julivert», respon ella. «I per què te'l menges?» «Perquè som cabra encabridada, amb sa pell rebeixinada, amb els peus aguts, aguts. Tots quan no som vinguts, a tots me'ls he beguts, i ara te veuré a tu, niam». I també, d'un glob, se la va enviar.
Quan sa mare va veure que cap de ses dues compareixia, se va pensar que s'havien entretingudes o embadocades per no res, i va cridar sa petita perquè anés a cercar-les i que li diguessin prest s'espècie. I com en direu, sa petita hi va anar i li va passar el mateix. Just que arriba, fa sa mateixa pregunta a sa cabreta, i aquesta va de sa boca, pega sota i d'un glob se la va passar dins sa butxa. Sa mare no sabia què pensar quan va veure que totes s'estorbaven tant a tornar. Per fi va cridar a sa moixeta i li va dir: «Moixeta, ja pots córrer a veure si trobes les meves filles, que les he enviades a sort a cercar julivert. No venguis fins que no tornin totes». I sa moixeta ja és partida cap a sort a veure si les trobaria. Però just arriba i el primer que va veure va ser sa cabra i també li diu: «Cabreta, què fas aquí?». I ella contesta: «Me menges julivert». «I per què te'l menges?». «Perquè som cabra encabridada, amb sa pell rebeixinada, amb els peus seguts, seguts, tots quan no som vinguts, a tot me'ls ser beguts, i ara te veuré a tu. Niam!». Pega sota i també se la va veure sencera. Però quan la moixeta fou dins la panxa de la cabra, se posa a rascar amb ses ungles amb tota sa força. I sa cabreta, bons vells, i ella ven a rascar fins que li va fora de sa pell, i ella i ses tres germanes juntes van sortir i de veres se'n van anar ben alegres cap a casa seva.
I efectivament, molt de l'estil dels contes populars clàssics, no? Com podrien ser, no ho sé, tal vegada el dels Germans Grimm. Moltes gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
Anem amb tu, Borja Rigo, i una de les teves històries impossibles, i avui amb sorpresa. Així que, anem, quan vulguis.
I doncs sí, en aquesta ocasió fem un petit viatge a la capital d'Escòcia, Edimburg, per parlar d'un indret molt concret i absolutament vinculat en els misteris i allò impossible. Un indret ple de l'esconcertant, lo que no podem entendre, ja veureu. I de fet és que és molt més del que podríem imaginar. Anem, si vos sembla, a lo que per ventura està considerat com el cementiri més encantat d'aquelles contrades, que no els dic poc. Anem fins a Grey Friars, que té el seu origen entrat en el segle XVI. Just abans d'entrar, just en el cantó entre el carrer del pont de George IV i el carrer Candlemaker Row, trobam una petita i curiosa estàtua. És un homenatge en el personatge més famós d'aquest recinte, ni més a manco que en Bobby, un canat, un terrier, que està allà enterrat. Però qui va ser? I de va ser acompanyant durant 2 anys, entre 1856 i 1858, del policia John Gray. Però, malauradament, aquest home va morir de tuberculosi i va ser enterrat precisament dins aquell cementiri. Què va fer en Bobby? I de guardar sa tomba dia i nit fins que ell també va morir. I sabeu quanta estona va estar allà, mentre els ciutadans i autoritats d'Edimburg se'n cuidaven d'ell? I de ni més ni manco que 14 anys, fins a 1872. I clar, també la seva tomba, constantment visitada i venerada, està dins Grey Friars. Però vull abordar una història, uns fets més foscos. Ja entrat al segle XVII, aquell lloc va adquirir una rellevància especial, ja que s'hi va forjar un episodi important dins història escocesa. El recinte va formar part de l'anomenada Revolta dels Covenants, conflicte polític bastant seriós, i en els seus terrenys, o més dit, en els voltants, s'hi va signar l'any 1638 un pacte que havia de protegir la doctrina presbiteriana. Però en realitat, l'acord no va servir de res, ja que temps després, 1679, aquell indret se va convertir en una terrible presó per la facció rebel. En aquest punt s'ha d'introduir un personatge sinistre, inicialment relacionat amb aquest lloc. Se tracta de George Mackenzie, conegut amb el mal nom de Bloody Mackenzie, és a dir, el sanguinari Mackenzie. Va arribar a ser advocat, sir i membre del Consell del Rei, i per la seva mà, o per la seva ordre, van morir molts dels presoners que ara deia fa moments. El seu procediment era, per lo que sembla, la tortura severa i també la forca. I, mentrestant, no era estrany que els condemnats el maleïssin. Després d'aquell conflicte, Mackenzie se va retirar i va viure fins al final dels seus dies a Westminster, en 1691. Un pic mort, va ser traslladat de tornada a Edimburg i enterrat en el cementeri de Greyfriars Kirkyard. De fet, està en el que avui a dia, popularment, perdó, se coneix com a mausoleu negre. S'ha de dir que, més enllà de la seva fama de sanguinari, en Mackenzie va ser l'autor de lo que se considera la primera novel·la escocesa titulada Aretina, de 1660. Així mateix, durant la seva tasca com a advocat, fins i tot hauria arribat, i això és interessant, a defensar la causa d'una bruixa, que nomia Maevia. Una bruixa en la qual diuen que també se colgava. Però anem en el tema que realment mos ocupa. Certament, la figura de Mackenzie havia estat invocada des de temps enrere com una espècie, una mena d'homo de sac, per espantar en els més petits. Però aquest assumpte va prendre un caire ben diferent l'any 1998. En aquell moment, un home que vivia en el carrer, del qual no he aconseguit sincerament trobar el nom, se va refugiar d'una forta tempesta nocturna a l'interior del mausoleu. I va entrar per la força i cercant el millor lloc on acomodar-se per passar la nit inclement, va arribar en el nivell inferior d'aquell indret. Se va topar amb el fèretre de Mackenzie i ho va intentar obrir a la recerca de qualque riquesa. Però, per lo que sembla, la fortuna no estava de la banda d'aquell home, ni tan sols una miqueta. Mentre se trobava fent aquelles feines, el trispol dels seus peus va cedir, fent-lo caure dins una fossa comuna plena d'ossos. Després de l'accident, l'home va sortir com va poder i, corrent-se ben de pressa, se'n va anar ben lluny. El més interessant de tot és que, per lo que sembla, des de l'endemà mateix d'aquest succés d'aquell home, i el mausoleu va començar a ser protagonista de fenòmens estranys. El primer testimoni correspon a una dona que, en veure la porta oberta, s'hi va acostar i va rebre a la cara una fortíssima i antinatural corrent d'aire. Hi ha qui diu, i la xifra és vera que per ventura sembla exagerada, que d'ençà ja són més de 500 persones que han patit empentes violentes provocades per aquest vent estrany. I, a més del vent, també s'han produït atacs que fins i tot s'assemblen, podríem dir, mossegades incorpòries. I un apunt més sobre això. Poc després de començar els fenòmens, el 1999, un religiós, un reverent anomenat Colin Grant, se va interessar pel cas de manera molt activa, convençut de que era absolutament real. A més, com que era exorcista, en investigar aquell lloc, va determinar que estava ple d'ànimes en pena que no havien trobat el seu repòs etern. També va afirmar que per allà hi rondaven nombroses entitats diabòliques, però, malauradament, el seu poder com a exorcista no era ni d'on fora suficient per acabar amb tot allò. Sembla, fins i tot, que s'hi va implicar tant que va arribar a témer per la seva vida i, finalment, se va apartar de la investigació. Curiosament, en Grant va morir poc després i, naturalment, hi ha qui ho atribueix a les seves incursions en el mausoleu negre. I si ara vos dic que tinc una gravació feta, una psicofonia en aquell mausoleu, l'escoltam?
Encara estic bocabadat amb aquesta història que comença l'any 1998 a fenòmens estranys. Això ja m'ha deixat bocabadat. però que ara me sorprenguis amb una psicofonia que has fet a Escòcia aquesta setmana, me sorprèn encara més. Se senten ocellats, se sent qualque cosa més. Jo és que encara estic un poc, ja dic, bocabadat en sa història, perquè crec que és brutal que fins i tot un exorcista ja en els anys 2000 s'hi fiqui amb aquest fenomen, amb això tan estrany, i no mos sorprèn ni en Sergio ni a jo que haguis tractat de fer psicofonies, perquè sempre que ponem en fem. Miqui, la podem tornar a escoltar, per favor?
Sí que se sent alguna cosa, i en sus ocellats també dona peu, no?, com moltes vegades comentam.
Sí, si sentissis observació sencera, això són ocellats que ambienten, però els bons són els corbs.
Bé, sí.
Que són espectaculars.
Els cementiris de Gran Bretanya, del Regne Unit, que em sortia la paraula, sempre estan plens de corbs.
Cert.
No
s'entén del tot el que diu, però a mi el que més m'ho desconcerta, que no té cap sentit i demostra que les psicofonies no hi ha per on agafar-les, és que parlen castellà.
O sigui, tu has entès qualque paraula, frase, perquè hi ha una frase en aquesta paraula...
Sí, de fet, na Marga i jo l'hem escoltat un grapat de vegades i...
Bé, no diguis el que pot ser, que favor digues el número de WhatsApp, el correu electrònic, per si qualcú pot entendre, mem, què diu aquesta psicofonia, i aquí s'obriria un altre meló, el per què, que a més això també mos passa en... I a més, jo crec que se pot dir amb psicofonies que tenim previstes emetre a televisió, que nosaltres hem pogut formular la pregunta en castellà o en la nostra llengua i mos contesten amb una altra. Per què? No ho sé. La veritat és que no tenc ni idea.
Idò, 659-16-69-52, repetim, 659-16-69-52 i correu electrònic fondemisteris@ib3radio.com.
Idò, ja per acabar, si voleu, a més de, naturalment, recomanar la visita a aquell indret i a la ciutat, vull recordar, encara que sigui cosa coneguda, que alguns, de fet, molts dels noms de les tombes de Greyfriars van inspirar els noms dels personatges de les novel·les de Harry Potter.
Que això, com a curiositat, anecdòticament, està molt bé. Jo m'ha seguit sorprenent més això d'un exorcista fent aquest tipus d'afirmacions. N'heu capturades més, de psicofonies? Només aquesta?
Només aquesta. A més, sent completament sincer, s'haguessin pogut fer més intents, però en vaig fer un i està allà plenament convençut de que en aquest únic intent hauria qualque cosa.
Crec que podem anar acabant el programa.
Sí, crec que sí. Petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio és legendari.
És un facto.
I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualcosa de profit d'aquesta font de misteris. I quan he parlat de Navi Loeb, ho he hagut d'escurçar, clar, però és sempre fascinant i, a més, et fa reflexionar. Tornar a donar-li voltes en el que sempre has pensat, però en aquest cas per part d'un científic de primer ordre, malgrat hagi qui el vulgui ridiculitzar per... Bé, jo crec que és per ser una mica més obert, no està tan tancat a les possibilitats, i també per voler aplicar el mètode científic també amb això, no?, tan polèmic. Ell diu que han de tenir la ment oberta amb la possibilitat de que no som el top, diguéssim, de la galàxia, i que podem aprendre alguna cosa dels germans de la nostra família de civilitzacions intel·ligents. I, clar, es podria demanar com pot afectar la religió a qualsevol troballa que es faci, no? I m'ho respon ell mateix. Diu, fa poc em va visitar a Harvard un grup de teòlegs. Em varen demanar com quedarien les nostres creences religioses si trobàssim extraterrestres. I diu Nabi Loeb, que els va dir, mirau, tenc dues filles i quan va néixer la segona no em va treure gens d'amor cap a la primera. Per tant, suposar que Déu és un pare que només pot atendre un fill és posar-li moltes d'impediments, molt de traves. I crec que és curiós, no? Quina semblança per tractar el tema de la teologia referida a possibles altres civilitzacions. Però, clar, quan un veu com mos comportam els éssers humans amb els de vora, amb els altres éssers humans, un pensa que si els extraterrestres són com nosaltres, si són germans, no? Estim perduts, millor que no mos trobin. Perquè, sabeu, quan un veu les notícies dia a dia, veu tantes i tantes coses que mos indiquen això, que com a espècie no tenim remei. Eh? Bé, una pena. I jo sí, jo som un utòpic, sí, però bé, també, això són les utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge, a IB3 Ràdio, però veient la premsa a vegades costa molt ser optimista. I ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia. En aquest cas, en Sergio m'ho ha posat molt fàcil per triar-la, i és que Miquel Botatocho, en el seu Llegendes i Tradicions, va publicar aquest poema, dedicat precisament a la seva història, Rocalla, la pollencina reina de Tunis, del que es tret un fragment que diu Guillemona, la filla d'Elisenda, flor era més preuada i més formosa que l'alba i la rosella vellutada, que el sol ixent i la massa firina era el mateix encís de l'harmonia, robí, perla i maragda de pollença, lleial a la potència i a la història dels regnes de Mallorca i Catalunya. Però un jon del cel trist caigué captiva dels pirates temuts. Ella i sa mare, presoneres, deixaren terra i costes de Bòquer, Formentor i Cala Figuera, del pal i del fumat i Cala Murta, la punta de la nau i la talaia, Cala de Sant Vicenç i la badia Ariant, grandiosa i legendària, Ternelles i Llinars i Preduixella, la vall d'en Marc, Fartàrits i Colònia, l'Horta, el Puig de Maria i el Calvari, i el romaní florit, a moda pàtria, presoneres amb dues, mare i fia, cap a terres ignotes i llunyanes. Més, la sort canvià i honors altíssims, amor i distincions les donà Tunis. I acaba dient, l'amor és força que no té mesura, l'amor és força que fa créixer l'ànima. Així parla la història i la llegenda amb fulgència de sol que esdevé joia. I jo crec que si hi ha una cançó que mos pot evocar aquesta història de Tunisi, i també la nit, i la matinada, i el misteri, no pot ser una altra que aquesta, de Neya Fitzgerald, A Night in Tunisia, una nit a Tunisi. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia, i fins la setmana que ve.
It is the same moon above you, aglow with its cool evening light, but shining at night in Tunisia, never does it shine so bright. The stars are aglow in the heavens, but only the wise understand that shining at night in Tunisia, they guide you through the desert sand. Words fail to tell a tale too exotic to be told. Each night's a deeper night in a world ages old. The cares of the day seem to vanish. The ending of day brings release. Each wonderful night in Tunisia, where the nights are filled with peace.